És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
En aquesta hora del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Olot, contactem amb un home que sap molt de bon producte, de caves, de xampanys, de vins, i que, no sé, li haurien de donar un diploma o l'haurien de donar un premi, perquè, és clar, ens explica unes curiositats i unes coses que de vegades ens quedem una miqueta bocabadats. És en Miquel Fluvià.
Hola, Miquel, bon dia.
És així, perquè sempre ens portes coses que... Allò que dius, te'n vas a dormir sabent una cosa més, doncs sempre si t'escoltem en aquest espai, sempre ens anem a dormir sabent alguna cosa més, si més sí, no sí. Alguna altra curiositat, no?
Sí, sí, tu també moltes gràcies, ets molt generós, però el diploma i el premi, doncs no sé fins a quin punt ens l'acabaríem mereixent. D'entrada jo et diria que hi ha gent que sí que se'l mereix i el té guanyat, i quan saps el que arriba a costar poder-la aconseguir, encara diu, et fas més petit i demostra doncs, on te podem arribar i on t'arribes doncs, realment els que es mereixen el diploma i el premi. No? Avui dia el gran diploma i el gran premi doncs, en el món del vi és, diuen el Master of Wine, no? El mestre del mestre de vins. No? Això és una...
Això és la màxima qualificació que hi ha.
Això és la màxima qualificació que hi ha. Una persona que arribi, que sigui Master of Wine, d'entrada, respecte d'entrada, és per treure's... Ara no portem barret, però és per treure's el barret. I realment aquella persona, si té aquesta titulació, realment els seus coneixements en el món del vi són espectaculars. Mm-hmm. Són espectaculars. Has de pensar que en tot el món de Master of Wine n'hi ha uns 400 a nivell mundial.
Només.
400 a nivell mundial. I aconseguir
El títol.
El títol. És a dir, no és un títol acadèmic, Això és és com una distinció privada d'una associació privada, que és l'associació dels propis Masters of Wine. Són ells mateixos...
Ells mateixos escolleixen una altra persona, diguéssim, per donar-li aquest títol,
és no? És a dir, tu per entrar a Master of Wine no necessites que algú t'apadrini, no? I passis unes proves. Però les proves s'han de passar, no és a dit ni molt menys. I aconseguir passar les proves, de mitjana, qui ho aconsegueix són uns 6 anys.
És a dir, que has d'estar 6 anys fent proves, diguéssim, per dir alguna cosa.
No, la mitjana és que hi estan 6 anys.
Ah, la mitjana.
És a dir, les proves es fan en un cap de setmana, és a dir, es fan un cop cada any, però si tu la passes a la primera, que n'hi ha que la passen a la primera, no? Doncs ho has fet en un any. Però el normal és anar repetint fins a aconseguir-ho aprovar tot i pots estar-hi, doncs, la mitjana són 6 anys, vol dir que n'hi ha que s'ho fan en un any i n'hi ha que s'ho fan en 10.
A veure, tu, per exemple, ets una persona que en saps molt de vins i sobretot de vins. Tu podries presentar, no?
Pogués presentar...
Es pot presentar tothom que vulgui o
tothom,
no?
Si necessites algun padrí... Bàsicament, el tema de padrinatge és per dir, han de dir, vostè té uns coneixements bàsics, diu, pots servir, posa-t'hi, no?
D'acord.
T'estan dient això. Ara demostra.
A partir d'aquí
demostra, no? Jo ho podria fer, no. Evidentment que no, perquè els meus coneixements no arriben a aquest nivell, perquè, a part de tenir coneixements, necessiten dues altres coses molt importants, que és temps i diners. Temps, perquè has de dedicar molt de temps a estudiar, i diners, perquè estudiar val molts de diners.
Clar.
Perquè tothom que té el Master of Wine ha de tenir uns grans coneixements en tots els aspectes del món del vi. Des de a nivell de tast, de cata, doncs ha de poder detectar des de varietats, anyades, procedències, de qualsevol vi. Ha de fer-ho amb una gran fluïdesa, i això és molt i molt difícil. Ha de tenir coneixements doncs, teòrics tant de l'elaboració del vi com de l'elaboració agrícola doncs, de la planta, dels raïms, de la comercialització, fins i tot, a nivell comercial, a nivell de màrqueting. Sí, ha de tenir una visió global del món del vi, tant teòrica com pràctica, però increïble,
amb
una gran, gran profunditat, no? I els exàmens són tan pràctics com teòrics. I el que sí que pots... És com el carnet de cotxe, que pots passar la teòrica i un cop l'has passat, has de passar la pràctica. I pots anar-ho fent amb etapes. Aquí, en aquest cas, també apareix. Per exemple, la pràctica, evident, és un tast de cegues, però és el tast de cegues més complexa i més difícil que hi ha, doncs, en el món del vi. Vull dir, tastos de cegues se'n fan molts. Vull dir, relativament, d'aquí ara un parell de mesos es farà el gran tast de cegues que convoca a la Viniteca, doncs, en aquest cas es fa a Madrid, el tast de cegues a parelles, no? En què es proven uns vins i hi ha premis realment importants. Sembla recordar que són 30.000 euros la parella que guanyi el tast de vins. I són tastos de vins a cegues.
Yeah.
En què el que es valora és això, doncs, és descobrir la procedència del vi, la DO, fins i tot el celler, el tipus de varietat de raïm, fins i tot l'anyada. Els màsters, els guanys, els han d'endevinar tots, és a dir, no permeten, tu no pots ser Master of Wine i en el tast de cegues, doncs, no encertar la denominació d'origen, no.
És a dir, que aquí ja quedes desqualificat.
Ja quedes desqualificat, és molt difícil, doncs, d'aconseguir, no?, de passar-la. Però abans estem parlant d'això, però no sabem encara d'on ve això dels...
Va, això és el que em volia preguntar, no? Qui són aquesta gent?
Qui són aquesta gent? D'on ve això? Això és el nom... És en anglès, perdoneu el meu anglès, suposo que es pronuncia així, però no sóc un home d'idiomes. Els anglesos, ja antigament, i estem parlant, doncs, de 300 anys enrere, doncs, si algú han set grans comerciants, doncs, del món del vi. Una de les grans zones consumidores de vi a nivell mundial era el Regne Unit, Anglaterra, no? Però ells no són productors, no és una zona especialment productora, tot i que hi ha alguna cosa, no? I vosaltres necessitaven, doncs, algú, doncs, l'especialista, doncs, del món del vi, que era el que coneixia el producte, no? I hi havia una associació, doncs, de que eren els coneixedors del món del vi, que eren els que compraven, venien i tenien coneixements, doncs, per saber què es havia de comprar, no? I aquesta gent, doncs, fa, doncs, si estem parlant d'això ja 200 o 300 anys enrere, doncs, van crear una associació. I el coneixedor tenia un nom, que ara no el recordo, i que eren els coneixedors del món del vi, no? I aquests, un bon dia, estem parlant ja, doncs, el segle XX, voltant dels anys 50, van decidir dir, bueno, això hauríem de professionalitzar-ho més i crear com una mena d'estructura en què estiguéssim reconeguts, no? I als anys 50 es va crear aquesta associació principal més aviat de mercaders, en què eren els coneixedors del món del vi i miraven què es havia de comprar i què no es havia de comprar. Doncs van crear aquesta associació i van néixer que en aquell moment eren els sis Masters of Wines, no? I d'aquí van crear l'associació i ells mateixos van crear un protocol, doncs, de què es havia de ser per entrar a dins de l'associació aquesta, un protocol realment duríssim, és a dir, que varen ficar-ho el més complicat que es pugui arribar a fer, que és el que he explicat abans, a nivell de tast has de tenir uns coneixements increïbles per poder-ho passar, i a nivell teòric, doncs, podien demanar qualsevol cosa de qualsevol tema parlant del món del vi. Això ha anat evolucionant, fins i tot ara ja se'ls demana, doncs, que facin una tesi, han de poder defensar bé, doncs, un producte. Bueno, és realment un tema complex, no? Arribant, doncs, a això, doncs, de que aquesta associació, que era anglesa, bàsicament anglesa, i els membres eren el 100% eren del món anglosaxó, anglesos, nord-americans, australians, no? Doncs va passar, doncs, a ser a nivell internacional, i ara ja, doncs, pràcticament, doncs, Master of Wine, pràcticament, doncs, a nivell mundial, no? Fins i tot asiàtics, i... No, però estem parlant de 400. D'aquests 400, Espanya en té quatre, hi ha quatre Master of Wines, i el primer és una persona que potser algú ha sentit a parlar, que és Pedro Ballesteros. Pedro Ballesteros, l'any 2010, és a dir, fa relativament poc, va ser el primer persona de la zona de la Mediterrània a Espanya, doncs, que entrava a ser Master of Wine, no? I fins a arribar a quatre en aquests moments, i una d'elles és una dona. Aquestes persones tenen, evidentment, els seus coneixements són molt amplis, tenen un gran poder, doncs, d'influència en el món del vi, que ells diuen, realment es pren en consideració. Quan un Master of Wine parla d'algun vi per bé o per mal,
si és per mal, malament rai, no?
Exacte, li fa o molt de bé o molt de mal aquell vi, no? I són gent, doncs, realment escoltada. I, per exemple, aquest Pedro Ballesteros, doncs, aquest 2024, l'any passat, doncs, va fer una xerrada i parlant d'una teoria, no? Ell parla de la teoria del 50-50-50. No?
I quina teoria és aquesta?
Aquesta és la teoria, diu ell, la teoria de l'èxit en el món del vi. El gran país productor de vi és França. Uh-huh. I si nosaltres ens mirem, doncs, hi ha un índex, que et diuen l'IBEX, L-I-B-X, 100.
Que és el del vi.
És l'índex del vi, uh-huh. No? Que són les 100 millors bodegues a nivell mundial, uh-huh. No? Doncs aquestes, vaig dir ara parlant així de memòria i en general, no? Doncs el 80% doncs són franceses, no? Hi ha un escadusserament, 3 o 4 d'italianes, n'hi haurà 3 d'espanyoles, un portuguès que s'ha perdut per allà al mig, algun sud-africà, un australià i un parell de nord-americans de Califòrnia. Però s'ha acabat, però és a dir, la gran majoria doncs, són...
A França.
Són francesos, mm. No? I llavors, per què? I això ho hem explicat moltes vegades, els francesos, si algú han fet bé, és vendre, no? A part de fer molt bé el producte i fer una cosa també molt important, que és tractar bé l'origen del vi, que són els pagesos. És a dir, el pagès francès es queixa molt. Tots ho veiem a la tele, que estan tot el dia doncs, barricades aquí, barricades allà, sí. Queixant-se i que els comuns mortals criant-se a malestar, no? Però si algun pagès ben tractat al món és el pagès francès. El que passa que, evidentment, quan veus el que fan, poder entens per què estan ben tractats, no? Perquè sempre... Han tingut, un pagès té un poder, però s'ha fet respectar. Uh-huh. No? I llavors, enlloc al món, es paga tan bé el raïm com a França. És a dir, a França el raïm es paga 6 vegades més que el que es paga a Espanya. Esclar, llavors, què passa? Es produeix qualitat. No? I llavors, si tu produeixes qualitat, tot va lligat. No? I llavors, d'entrada, sempre el poder en els cellers, França ha estat en els pagès. El pagès és el que té el poder en els cellers, és el que acaba prenent les decisions, mm-hmm. i això provoca que s'acabi elaborant molta qualitat. I a més, aquesta qualitat, com bons francesos que són i xovinistes que són, doncs s'ho fan valdre, la grandeur francesa, i es ven tot molt bé i arriba al consumidor final doncs amb un prestigi, no? I això és, al final és reconegut. Què passa per això a les altres zones? A les altres zones què vol dir? Que no es fa qualitat. També se'n fa de qualitat, però no se sap vendre, no se sap vendre, i ho demostra doncs el fet això, quan se parla dels 100 millors cellers del món, doncs... apareixen pràcticament tots francesos, no? I llavors, en Ballesteros, aquest Master of Wine, el que ell diu, s'hauria de fer la nota del 50-50-50, que això és el que passa a França. És a dir, a França hi ha 50 cellers, mm-hmm. que fan més de 50.000 ampolles i que les venen a més de 50 euros.
No? I això és el 50-50-50.
I no? Això és el 50-50-50. Mira si... És a dir, s'ha de ser Master of Wine per dir això, eh? Però, al final, això, tu te'n vas a parlar amb els grans productors, els pocs que hi ha, que a Espanya, a més, això, ho compleixen tres cellers. Mm-hmm. A més, n'hi ha tres que ho assoleixen. Un és, i per això és important per l'Anna, és Vega Sicília.
Sí, senyor.
Que està en el lloc número 1 d'aquest rànquing, és a dir, el celler número 1 a nivell mundial, segons el l'Ibex 100, és Vega Sicília. És a dir, a Espanya només n'hi ha tres, però un és el primer.
És el número 1.
És el número 1. És, un, és el celler que ho ha sabut fer realment molt i molt bé. L'altre és Rioja Alta. I el tercer seria Remírez de Ganuza. És a dir, aquí hem de fer menció que és la Remírez, a mi. Ja. Molta gent diu que és Ramírez. No, és Remírez de Ganuza.
És a dir, que català no n'hi ha cap.
No, no, català no n'hi ha cap. N'hi ha un a punt de poder-hi entrar, que seria Álvaro Palacios. Uh-huh. Álvaro Palacios, que hi està molt, molt a la vora, però no acaba de... És a dir, bàsicament, per el número d'ampolles, no? Acaba d'aconseguir, doncs, poder-hi entrar, però, bueno, hi estarà qualsevol dia d'aquests, no? Però el que sí que hi ha és molts de cellers que estan a tocar. I estan a tocar a poder aconseguir això. I no... I és un problema de màrqueting de poder-hi realment, doncs, poder-se inscriure en aquest club. I això, que sembla una bajanada, pot semblar més o menys important, al final no té molta d'importància, perquè és el que et situa en el mapa. És com el que parlàvem dels premis, no?
Clar, això deu ser com els Oscars, per dir-ho.
Com els Oscars. No? Això, aquesta llista és una llista que es publica, no? Mm-hmm. I una llista que es publica, doncs, hi ha molta gent que... O com les estrelles Michelin dels restaurants,
exacte,
no? Doncs és una llista. I és una llista que el que vol anar a veure, doncs, a menjar, doncs, amb estrella Michelin, doncs l'agafa la llista i diu, uita, doncs puc anar amb aquest i aquest altre, no? Si tu estàs a la llista, estàs en el cupo en el camp de visió de totes aquestes persones. Doncs amb el vi passa exactament el mateix. Si tu estàs en aquesta llista, estàs en el camp de visió de tota la gent que es mira aquesta llista, no? I és molt diferent de que vegis una llista amb 80 noms francesos i on sembla que l'únic vi bo que hi ha al món i el vi de qualitat tot és de França, mm-hmm, no? O que en aquesta llista, doncs, sigui una mica més compartida. I a nivell mundial, doncs, és mentida que França representi el 80% del vi de qualitat que es produeix. És mentida. Això és una frivolitat que ha passat per circumstàncies del temps i que els francesos s'han sabut vendre molt més bé, no? Llavors, hauríem d'aconseguir, doncs, d'arribar, doncs, aquesta, bueno, no sé si hauríem de dir paritat, no? Aquest equilibri, doncs, de que realment, doncs, com mateix dic d'Espanya, doncs, o catalans, o el Priorat, hi ha grans cellers, doncs, que podrien entrar a dins d'aquestes categories, però i més d'un, no? O Itàlia, tres quarts d'ho mateix, no? Itàlia, mm-hmm, també, tot i que els italians són també uns grans venedors, però dintre Itàlia, doncs, hi ha vins, doncs, de gran qualitat, que només hi ha dos o tres cellers, doncs, que estan a dins del llistat, no? I, bàsicament, Pedro Ballesteros, el que ha fet aquest Master of Wines, és posar en evidència, doncs, el fet de que la llista, doncs, no és... No, que la llista no és justa. Que ja. La llista, ja, no és justa. Ja. I dintre el gran any de Vega Sicília, no? Perquè això de que està de primer és aquest any 2024, no? I posar en evidència, doncs, de que al final aconseguir està a la llista, més vol aquesta, la regla dels 50, no? Doncs el passar dels 50 euros, fer 50.000 ampolles, per què? Perquè tant de veure ha d'haver-hi visibilitat, mm-hmm, perquè si tu fas una cosa molt bona i només en fas, jo què sé, la quantitat que sigui, 10.000 ampolles, no arriben al lloc i ningú t'ha vist, no? Clar. Doncs hi ha d'haver un cert volum, però també què passa? Que aconseguir cert volum en quantitats grans també costa molt més, has de treballar molt més bé. És a dir, no és el mateix fer 1.000 ampolles de qualitat que fer 50.000 ampolles de qualitat. És molt més difícil fer-ne 50.000, no? I això també demostra la maestria, doncs, del celler que l'està fent.
Molt bé, escolta'm una cosa. Tu dius que hi ha 400 persones que conformen el Master of Wines aquest, aquesta associació, podem dir-ho així, no? Que són els millors del món, no? Però això cada vegada va augmentant o sempre és el mateix número? És a dir, que sempre són 400 o pot haver 420, per dir-ho?
En els últims anys va augmentant i van començar 6 persones. Amb el pas dels anys doncs, ens hem posat en els 400, però la tendència és lentament, però cada any n'hi va havent més, no? Vull dir que fa pocs anys, jo què sé, 5-10 anys enrere, potser hi havia 25 o 30 menys. Vull dir que progressivament va augmentant. Avui dia és el moment que n'hi ha més. És a dir, no hi ha hagut un moment que n'hi hagin hagut un número inferior. És a dir, si veiéssim la gràfica de creixement dels Masters of Wine, es va augmentant any rere any. És a dir, és una pendent sense
límit, no?
Sí, una línia inclinada que va pujant cap a un número superior, però mai aquest número mai baixa. És a dir, el fet de que quan una persona deixa de ser Master of Wine, el dia que desapareix.
D'acord.
No
hi ha un temps limitat. No. Estaràs 3 anys sent Master of Wine, després ja no.
Exacte, llavors vol dir que els naixements són més importants que les defuncions,
clar,
en aquest
clar,
cas.
Clar.
No? I cada any que passa doncs n'hi ha més. El fet que llavors he dit que es necessita temps i diners, els diners es necessiten bàsicament perquè és impossible ser Master of Wine i tenir els coneixements necessaris si no s'ha trepitjat el territori a nivell mundial. És a dir, una persona no pot aconseguir el Master of Wine si no ha visitat cellers a Austràlia, a Sud-àfrica,
al Priorat... Ens estàs dient clarament que això només és per una part molt selecta de persones que tenen un gran poder adquisitiu, perquè, clar,
sí,
una persona normal i corrent del carrer que es vol dedicar a això...
És molt difícil.
És molt difícil, no?
És a dir, necessita poder adquisitiu i temps.
I temps,
perquè, esclar, visitar tot el món vol temps.
Bueno, no? Si tens poder adquisitiu, ja tens temps.
Sí. És a dir, passa que hi ha gent ben normal que ho ha aconseguit, no? Hi ha... un aragonès, es diu Mena, que ell explica que és l'únic espanyol que ho ha aconseguit per primera vegada, és dels pocs que ho va aconseguir per primera vegada, i ell va fer el Master of Wine, li va valguer 30.000 euros.
Uh-huh.
És a dir, què és el que li va costar? Doncs durant 2 anys estar... Bueno, 30.000 euros més el cost d'oportunitat de pràcticament dedicar-se a això en cos i ànima, sense treballar, de fer cap altra activitat, no? Està 2 anys voltant pel món i és que el cost de voltar al món li va valer 30.000 euros i va visitar doncs totes les DOs a nivell mundial, multitud de cellers, va trepitjar territori i, bueno, i evidentment l'estudi va tenir resultat que en un any doncs ho va poder aconseguir, cosa poc habitual.
Molt bé, doncs, escolta'm, també animem als nostres oients, si hi ha algú que ho vol fer, doncs, cuida que es presenti, qui sap, no?
Qui sap, no. Home, seria
surt
realment...
Surt algun Master of Wine d'aquí, de la Garrotxa.
Seria realment un prestigi i realment seria per treure pit i per lluir comarca, doncs poder... Sí, si a tot el món hi ha uns 400 Master of Wine i que un fos de la Garrotxa, bueno...
Estaria molt bé, això.
Estaria molt bé. Realment molt bé.
Molt bé, Miquel, tornarem nosaltres amb Màster o sense Màster la pròxima setmana i ho farem aquí al temps del celler Pi Bernat i de la Vinoteca. Que vagi molt i molt bé, bona setmana.
Bona setmana, a reveure.
Coneixes Pi Bernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pi Bernat, tu tries.